Els migdies de COPE Menorca començam amb un nou programa, el Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, avui en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar tot el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana comentarem l'inici de recollida de signatures per sol·licitar la beatificació de capellans morts durant la persecució religiosa dels anys 30.
I a l'entrevista xerram amb el Salesià Coldo Gutiérrez, que va dirigir les jornades de formació d'agents de pastoral.
Comencem i no l'Evangeli d'aquest diumenge, el segon diumenge de Quaresma.
Jesús va prendre Pere, Joan i Jaume i pujar a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l'aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc. Llavors, dos homes es van posar a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven del traspàs d'ell que s'havia de complir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits, però quan es desvetlaren, van veure la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li va dir: «Mestre, que n'estem de bé aquí dalt. Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies». Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava, es va formar un núvol i els va cobrir. Es van esglar en veure que entraven dins el núvol. Llavors, del núvol estant, una veu va dir: «Aquest és el meu fill, el meu elegit, escolteu-lo». Així que la veu hagué parlat, es van trobar en Jesús tot sol.
Jesús puja a la muntanya a pregar amb els seus amics més íntims, Pere, Joan i Jaume. I en l'oració, el rostre de Jesús es transforma i els seus vestits es tornen blancs i espurnejants. Els deixebles gaudeixen d'una joiosa experiència de trobada amb Déu. Ell se'ls manifesta amb una veu que surt del núvol: «Aquest és el meu fill, el meu elegit, escolteu-lo». Amb el testimoni de Moisès i Elies, Jesús apareix com la persona en la qual es compleixen totes les promeses de l'Antic Testament. I la veu de Déu proclama que Jesús és el seu fill i també la seva paraula: «Escolteu-lo». Jesús és el camí que ens condueix a la veritable felicitat, a contemplar en goig el rostre de Déu. La Quaresma ens convida a renovar la nostra condició de deixebles, a escoltar amb més interès la paraula, a trobar moments d'oració que transfigurin les nostres vides.
Continuem repassant i parlant de la carta pastoral del bisbe Francesc, surt per places i camins. Aquesta setmana repassam el capítol primer de la primera part, titulat La taula de la casa de Déu.
La paràbola dels convidats al banquet parla en primer lloc de Déu, del seu desig de que tothom ho se salvi, del seu somni per aquesta humanitat que ha sortit de les seves mans. Déu ha preparat un convit esplèndid i desitja que tot home i dona que habita aquest món es segui a la seva taula. Tot està disposat. Les espelmes estan enceses, les flors decoren la sala, les taules estan plenes de riquíssims menjars. Només falten els convidats.
Era freqüent en el judaïsme presentar la salvació com un convit. En el llibre d'Isaïes es descriu gràficament la salvació com un convit de menjar suculents i amb bons vins, al qual Déu convida tots els pobles. Sant Lluc parla d'un home que donava un gran convit. L'Evangeli de Sant Mateu afegeix un detall. Es tracta d'un convit de noces, ofert per un rei amb motiu del casament del seu fill. Amb això, aquest evangelista al·ludeix a l'amor de Déu per la humanitat, manifestat en el seu fill únic. Déu vol l'home com l'esposa a l'esposa i desitja celebrar amb ell aquest amor. Per això ha preparat la taula i el convida a seure amb ell. Per Sant Mateu, el banquet celebra les noces de Déu amb la humanitat. Un amor que s'ha consumat en el Messies Jesús. Recordem que l'Apocalipsi fa servir també aquesta imatge quan parla de les noces de l'anyell.
Amb freqüència presentam el cristianisme d'una manera negativa, com a compliment d'unes normes o un seguiment d'uns ritus. La paràbola ens recorda que el cristianisme és, sobretot, una festa a la qual som convidats per Déu per celebrar el seu amor. Tota la paràbola té un to d'alegria. Veniu, que ja tot és a punt. Seguir a Jesucrist és camí de benaurança. Dirigir-nos al banquet és motiu d'alegria. Aquesta alegria de l'Evangeli ha de penetrar la nostra vida. Vivim en un temps favorable, en un dia de salvació.
Tot això ens porta a demanar-nos: quina imatge de Déu tenim? Quina imatge transmetem? Vivim el cristianisme d'una manera joiosa i festiva? Déu no tanca les portes a ningú, les tancam nosaltres. Ens erigim en controladors que decideixen qui ha d'entrar i qui no?
Escoltam el grup Canta la teva fe del seu disc 40 dies, la cançó que es titula Dies.
Que visc en aquest desert i avui he estat temptat de convertir les pedres en pans i preocupar-me només per allò que és material. Fa 40 dies i 40 nits que visc en aquest desert i avui he estat temptat a deixar-me caure i comprovar si venen els àngels i em porten amb les seves mans. L'home no viu només de pa, no temptaré el meu Senyor, vull adorar-lo per sempre, ell tot sol. Compadiu-vos de mi, compadiu-vos de mi, Déu meu.
Ara entrem a sentir l'entrevista que ha fet la nostra companya Ana Maria de Vent.
Les jornades de formació d'agents de pastoral juvenil han congregat a joves i adults d'arreu de Menorca el cap de setmana del 9 i 10 de març al Toro. Avui tenim amb nosaltres el salesià que les ha dirigit, don Coldo Gutiérrez Cuesta, director del Centre Nacional de Pastoral Juvenil. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
¿Qué tal la experiencia en el Santuario del Toro?
Bueno, pues ha sido... Yo regreso a Madrid pues muy contento de estar en Menorca. No conocía Menorca y bueno, me ha encantado, y el santuario también me resulta un lugar pues particular, muy bonito. Y después, sobre la experiencia, pues nos hemos juntado, no recuerdo bien el número, unas 35 o 40 personas, hablando sobre los jóvenes, sobre la pastoral juvenil, a la luz de lo que ha acontecido en este tiempo sinodal, en concreto en el sínodo de octubre sobre los jóvenes. La experiencia ha sido para mí muy positiva, espero que también para los participantes.
Seguro que sí. La jornada se titulaba Vivir y convivir con los jóvenes de hoy. ¿Cómo viven y conviven estos jóvenes hoy en día en la Iglesia?
Bueno, a la Iglesia le gusta. En el sínodo se decía que los jóvenes tienen un lugar propio en la Iglesia, ¿no? Como lo tienen pues los adultos, como lo tienen los niños, que los jóvenes tienen un lugar propio en condición de que, bueno, pues de su propio bautismo, ¿no? Eso le gusta al sínodo decir. Es decir, se encuentra incómodo como cuando se dice, bueno, pues la Iglesia está allí, los jóvenes allá. Dice, bueno, no, que la Iglesia quiere tener a los jóvenes en el centro de su corazón, ¿no? Con las dificultades que podamos tener, ¿no? Que son dificultades pues evidentes para todos, ¿no? Pero con un mensaje de esperanza, porque el mismo sínodo dice que la Iglesia mira a los jóvenes con cariño, una Iglesia que mira con cariño y con afecto a los jóvenes, para mí personalmente es una iglesia bonita, es una iglesia bella. Yo quiero una iglesia así, que mire así a los jóvenes.
Hablaba del sínodo. En el sínodo de los jóvenes se hablaba esto de caminar juntos, de dar protagonismo a los jóvenes, de escuchar sus demandas.
Sí, ha sido uno de los mensajes más repetidos en la asamblea del 3 al 28 de octubre. Una de las cosas que más repetidas una y otra vez era la expresión juntos, caminar juntos. Se decía que las nuevas generaciones ya no entienden que vayamos unos por aquí y los otros por el otro lado y los otros de aquella manera, ¿no? Que juntos sí que podemos hacer las cosas, que el caminar juntos. Eso es una expresión práctica, pero también es una expresión que tiene un brillo teológico, que es lo de la sinodalidad, que realmente significa eso, caminar juntos, ¿no? Pues es el mensaje del sínodo, ha sido, vamos a hacer todo lo posible para juntos, jóvenes, adultos, familias, juntos, que podamos caminar.
Ahí. Caminar juntos implicaría algo, implica convivencia, ¿no? Y la convivencia implica a veces rifirrafes.
Sí, en el sínodo hay un tema que desde el principio estaba encima de la mesa, que era lo importante que son las relaciones, ¿no? Las relaciones también tienen su cosa, ¿no? Las relaciones tienen también sus momentos de dudas, también sus momentos un poquito de qué querrá decir, sus momentos de voy a escuchar más, ¿no? La clave está en las relaciones. Eso pasa al final en las conclusiones, cuando se dice que una iglesia relacional es el camino que nos puede renovar. Una iglesia relacional es una iglesia que quiere escuchar, es una iglesia cercana, es una iglesia que acoge, es una iglesia que la clave está en las relaciones y que solo así con las relaciones pues podemos renovarnos. Yo creo que ese es uno de los mensajes del sínodo y eso también, como tú has expresado, pues también tiene sus momentos de sorpresa o de duda, ¿no? Pues las relaciones también llevan momentos así, ¿no?
Entonces estábamos hablando un poco de la teoría, a la hora de llevarlo a la práctica, ¿cómo pueden ayudar los agentes de pastoral juvenil a ese caminar juntos, a crear comunidad, digamos?
Sí, el mensaje es ese, ¿no? Lo primero es dar un mensaje de mucha esperanza a los agentes de pastoral juvenil, porque también hay que decir que quizás les estén tocando momentos de muchas dudas, ¿no? De un cierto desasosiego a veces, diciendo uy, parece que los chicos no conectamos, ¿no? Pero es un mensaje de esperanza. Yo creo que tenemos agentes de pastoral juvenil que son auténticos testigos, son hombres y mujeres que se curten y que trabajan con una gran ilusión, ¿no? Y entonces, ¿en cómo podemos avanzar? Pues podemos avanzar en esta clave del juntos, es una clave de no ir en solitario, ¿no? Es una clave que nos puede ayudar mucho, ¿no? Yo creo que poner en relación a unos y otros, ¿no? Nos puede ayudar mucho. Sin ser también especialmente pretenciosos, ¿no? Es decir, lo que podamos hacer también, pues siendo pues de una manera concreta con las personas que podamos, ¿no? Es decir, que realmente aquí no se prevé que haya de repente una revolución y que se nos llenen los templos de jóvenes, ¿no? Yo creo que eso hay que ser realista, ¿no? Pero viviéndolo bien, lo que podamos hacer, yendo juntos, teniendo con una capacidad de escuchar, de estar cerca, de acompañar, ¿no? Estas son las palabras que se repiten mucho en el sínodo sobre los jóvenes.
Decía antes que, usted que está en contacto, ¿no?, con los agentes de pastoral juvenil, que había algunos que realmente tiraban para adelante con este mensaje, que tenían bastante impulso, que tenían potencia. No sé si en este fin de semana en Menorca ha podido conocer a alguno que pueda decir, mira, pues esta persona, que realmente le haya sorprendido.
evidentemente yo me vengo muy contento de ver los agentes de pastoral juvenil de Menorca, ¿no? Yo les he percibido con ilusión, ¿eh? Y con mucho realismo. El realismo siempre es muy bueno, ¿eh? Es siempre muy bueno. Entonces, con mucho realismo, pero también con mucha ilusión, ¿no? No he visto, no he percibido un ambiente pesimista, no, para nada, para nada. He visto un ambiente muy fraterno, lo cual ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a que a hacer el camino juntos. He visto un ambiente pues muy natural, muy fraterno, muy realista y con una cierta ilusión, ¿no? Es decir, los retos están ahí y los retos van a estar ahí. No es un tema de que no, van a estar ahí. Entonces, pues ver los retos como, bueno, en el sínodo se decía algo que a mí me parece interesante también para los agentes de pastoral, que es que los jóvenes ven oportunidades donde nosotros vemos peligros, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, ¿eh? A veces nosotros ante ciertas cosas, como las vemos como subrayamos los peligros, los elementos que no vemos claros, y bueno, pues dice el sínodo que bueno, los jóvenes en algunas cosas van para adelante, con más adelante que nosotros, y ellos ven oportunidades y a veces no ven tanto los peligros. Por eso ellos también nos pueden ayudar, ¿no? Como dándonos un impulso, vamos para adelante. Me refiero a los jóvenes, sí. ¿No? Me refiero a los jóvenes, sí.
Pues con esta última reflexión nos quedamos en ver las oportunidades en las dificultades, en los retos. Muchísimas gracias por su tiempo, don Koldo.
Muy bien, gracias.
Y que tenga una feliz semana.
Gracias igualmente.
Seguim escoltant en el grup Canta la teva fe del seu CD 40 dies, en aquest cas la cançó que es titula Fem-hi tres cabanes.
La força i el triomf davant meu, ell s'ha transfigurat, he pogut contemplar la seva glòria sobre meu. Resplendeix el meu Senyor, s'apareix la seva santedat, una llum ha brillat enmig del món, la foscor no ha pogut ofegar-la. Una cosa he demanat al meu Senyor i la desitjo amb tot el cor. Vull contemplar la vostra glòria, vull habitar la vostra presència, vull arribar davant vostre. Déu meu, no us amagueu. Heu il·luminat
l'actualitat que ha viscut l'Església Menorquina. És el que passam ara. A continuació, Contablís.
Esna Maria de Vent, que ens informa sobre l'inici de recull de signatures per demanar la beatificació dels capellans perseguits durant la Guerra Civil.
S'inicia la recollida de signatures per sol·licitar la beatificació dels capellans perseguits durant els anys 30. L'Església de Menorca vol començar el procés de canonització dels preveres de la diòcesi que van morir durant la persecució religiosa dels anys 30 i obre una recollida de signatures entre els creients per iniciar els tràmits. El primer pas és saber l'opinió dels fidels i per això mateix, en els propers dies, es posarà a la seva disposició una carta model dirigida al senyor bisbe i on es demana que s'obri la tramitació. Si es reben prou peticions, es podrà començar el procés formal. Aquest procés de beatificació es comença després que tant el Consell Presbiterial com el Col·legi de Consultors hagin donat el seu parer favorable. Fa 6 anys que es va dur a terme la beatificació del primer sacerdot màrtir de Menorca, el beat Joan Huguet Cardona, un fet que va despertar profunds sentiments de fe. Ara es dona una passa més per a canonitzar els altres 30 capellans que van donar la seva vida en raó de la fe i donar-los així el reconeixement que es mereixen.
Els agents de pastoral juvenil es formen al Santuari del Toro amb el salesià Coldo Gutiérrez. Ens desenvolupa aquesta informació Sebastià Taltavull.
Les jornades de formació per a agents de pastoral han reunit 30 agents de parròquies, escoltes, col·legis, clubs cristians de Menorca els dies 9 i 10 de març al Toro. El salesià Coldo Gutiérrez els ha guiat en aquesta formació reflexió titulada «Viure i conviure amb els joves avui», organitzada pel Secretariat Diocesà de Joventut. Coldo Gutiérrez, director del Centre Nacional del Pastoral Juvenil, ens ha ajudat a aprofundir en el document del Sínode dels Bisbes sobre els joves. En concret, ha destacat la necessitat d'escoltar els joves i de recórrer junts un camí que ens porti a la trobada en Jesús de Natzaret i acompanyar-los. Ara, als agents de pastoral juvenil, els queden molts reptes per davant, fet de la nostra una església oberta per a tots, dedicar temps a escoltar els joves, cuidar les relacions amb ells i també continuar en la formació dels agents de pastoral. Una sèrie de reptes que, com bé conclouen els assistents, només ho poden aconseguir entre tots junts.
Unes 150 persones acudeixen a la trobada confraries a Sant Francesc. Ens ho explica na Maria de Vent.
Unes 300 persones acudeixen a les trobades de confraries a Sant Francesc. L'església de la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella ha bullit d'activitat aquest últim cap de setmana amb les trobades de confraries. Divendres 8 de març, unes 150 persones de Ciutadella han acudit a la celebració de la festivitat de Jesús el Natzarè, organitzada per la cofreria de la parròquia. Pel que fa a diumenge, 150 persones més, en aquest cas d'arreu de Menorca, han assistit a la trobada diocesana de cofreries, que enguany s'ha dut a terme a Sant Francesc amb motiu dels 75 anys de la seva cofreria, la de Jesús el Natzarè i els penitents. La celebració de divendres es va dedicar especialment als cofrades difunts i malalts, en honor als quals s'ha celebrat una missa, mentre que diumenge s'ha dedicat una pregària de devoció a les 7 imatges que desfilen a les processons de diumenge de Rams i de divendres sant. Ambdós actes han comptat amb la presència de l'organista Tomé Olives i el cantant Lluís Cintes, que han posat el punt musical a l'ocasió.
Després d'explicar-los activitats que s'han dut a terme, anem a obrir la nostra agenda per dir-los allò que es durà a terme, si no ho vol, els propers dies. Primer de tot, Consell de Pastoral Diocesà.
El bisbe ha convocat el Consell Diocesà de Pastoral a una reunió ordinària que es celebrarà demà dissabte al matí al Santuari de la Mare Déu del Toro.
A Ferreries, venda de menjars per mans unides.
Una illa pel món organitza una venda de coques i berenars aquest cap de setmana a Ferreries. És per recollir fons per la campanya contra la fam de mans unides del 2019. Es farà un berenar solidari de coca bamba amb xocolata, panet i aigua per 3 euros. Aquest dissabte de 9 a 9 i diumenge de 10 a 3 a la plaça Espanya de Ferreries. També es convida a portar menjar per la venda que es podrà dur a l'espai a partir de les 9 tant dissabte com diumenge.
Ordenació d'un nou diaca.
L'Església de Menorca celebrarà aquest diumenge l'ordenació del diaca Jean-Marie Guel, que serà ordenat a la imposició de mans del senyor bisbe Monsenyor Francesc Conesa, com dèiem, aquest diumenge, a les 5 d'escavespre, a la Catedral de Menorca, Ciutadella.
Celebració de Sant Josep.
Es convida tots els fidels i devots a celebrar la festivitat amb una missa presidida pel senyor bisbe, Monsenyor Francesc Conesa, dimarts, dia 19, a les 7 d'escapvespre, a l'església Sant Josep de Mó.
Recés per espreveres.
Un recés que està previst per al proper dimecres, dia 20 de març, a les 10:30 des de matí, al Santuari de la Mare Déu del Toro.
I això és tot en aquest segon divendres d'aquesta curama.
Molt bon cap de setmana a tothom.
I fins la setmana que ve.